Bona tarda, són les 6.
Un i seguit. L'actualitat del dia en 30 minuts. Amb Diana Silva.
Avui molt probablement és el dilluns més dilluns de tot l'any. S'han acabat aquestes dues setmanes de descans i arriba el moment en què toca començar a treballar per complir amb els propòsits d'any nou que hem anat allargant per l'encara ens queda Reis o pel no començarem cap de setmana, millor ho deixem per dilluns. Ens fem pesats, però un altre cop aquesta tornada ve acompanyada de la incertesa que ja caracteritza la nostra vida des de que la Covid-19 la va capgirar. Incertesa per si ens contagiarem a la feina, incertesa pels canvis de mesures a les escoles, incertesa dels pares per enginyar-se-les per complir quarantenes i baixes intentant evitar que els nens es quedin amb els avis i també incertesa per saber, per exemple, quan durarà el toc de queda. En resum, incertesa i neguit per saber quan recuperarem l'enyorada vida normal. Mentrestant, toca tornar, que ja ho diuen, molts cops pot ser la millor part de l'aventura. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha anunciat aquest matí que l'executiu espanyol regularà el preu dels tests d'antígens. Pere Juventí, bona tarda.
Bona tarda, Diana. Sí, ho ha dit en una entrevista a Cadena Ser, on també ha explicat que aquest gener l'Estat comprarà 344.000 dosis dels antivirals orals contra la Covid que està fabricant Pfizer. D'aquests canvis en parlarem en uns minuts amb Antoni Torres, farmacèutic de Barcelona i president de la Federació d'Associacions de Farmàcies de Catalunya.
Aquest dilluns, més d'un milió d'alumnes han tornat a les aules catalanes, una tornada a l'escola que es veurà marcada sobretot pel canvi de protocol que va anunciar aquest divendres la Comissió de Salut Pública.
La principal mesura és que canvien els criteris per fer quarantenes a infantil i primària, un protocol que no veuen amb bons ulls els professors que critiquen que aquest canvi de normes s'apliqui en plena sisena onada de la pandèmia.
El govern espanyol assegura que la taula de negociació amb el català es reunirà de nou i més d'una vegada aquest 2022, malgrat que no hi hagi una data fixada.
I Esquerra rebaixa la tensió dient que no cal entrar en la batalla de les dades i que és important tornar-se a seure perquè hi hagi avenços.
I pel que fa als esports, Carles Buigas, bona tarda.
Bona tarda.
El primer equip del Barça ha viatjat avui a l'Aràbia Saudí per disputar la semifinal de la Supercopa d'Espanya aquest dimecres contra el Real Madrid.
Ansu Fati, Araujo i Frenkie de Jong han viatjat amb l'equip, tot i no tenir l'alta mèdica. Si tot va bé, podrien estar llestos de cara a dimecres. Qui no ho ha fet és Ferran Torres, que ja pot ser inscrit a l'equip després que el club hagi renovat Samuel Umtiti fins al 2026.
Punt i seguit.
Abans de repassar el més destacat, fem una ullada de com tenim el temps. Jordi Miralles, bona tarda.
Hola, Diana, bona tarda. La inestabilitat continua marcada a les comarques del nord de Catalunya. Aquesta tarda s'esperen precipitacions a les comarques del Pirineu per damunt dels 1.000 a 1.100 metres d'alçada aproximadament. Tot i que ha començat la neu, als 1.800 metres les temperatures han d'anar baixant en aquest sector de Catalunya i, per tant, la cota de neu també ho farà de cara a les properes hores. A banda d'aquestes precipitacions, les del Pirineu també en tindrem a les comarques de Girona, cap a l'interior de les comarques de Girona especialment. Unes precipitacions que no afectarien la resta del país perquè els vents de ponent i també vent del nord-oest serà fort a les comarques de Tarragona, sud de Barcelona i també comarques de Lleida, on bufi el vent, evidentment, de precipitacions no n'hi haurà. Les temperatures avui pugen una mica a la meitat sud, meitat oest de Catalunya, mentre que baixen a les comarques, sobretot de Barcelona, Girona i també l'àrea del Pirineu. De cara a demà esperem una jornada marcada ja per l'anticicló. Encara bufarà el vent del nord, sobretot ho farà a la Costa Brava, on avui encara no serà gaire fort, i també tindrem alguns núvols cap a les comarques del nord. Demà, però, els núvols a poc aniran marxant, faran bastant més fred al matí i, en canvi, les temperatures diurnes seran una mica més altes que les d'avui.
Aquest matí, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha anunciat que l'executiu regularà el preu dels tests d'antígens.
Ho ha dit en una entrevista a la Cadena Ser, on ha explicat que l'objectiu és regular-lo igual que ja es va fer amb el preu de les mascaretes.
Quiero recordar una cosa. El año pasado, cuando se abrió el debate sobre el IVA de las mascarillas, que efectivamente suprimimos, ahí también ya incorporamos la supresión del IVA para los test de antígenos.
Cuando dice nos meteremos en el control de los precios, quiere decir que van a hacer algo para
sí,
regularlos.
Sí, efectivamente lo haremos, sí.
L'executiu espanyol ho ha anunciat després que durant aquestes festes la demanda dels tests d'antígens es disparés per l'arribada de la variant Omicron, un fet que també va fer que el preu de la prova augmentés i fins i tot en alguns casos es tripliqués.
A més, Sánchez també ha explicat que aquest gener l'Estat comprarà 344.000 dosis dels antivirals orals contra la Covid que està fabricant Pfizer.
Segons ha assegurat el president espanyol, aquest tractament pot reduir en un 88% les hospitalitzacions de persones amb factors previs de risc que s'han infectat per coronavirus. L'Agència Europea del Medicament va autoritzar mitjans de desembre als estats membres a utilitzar la píndola. És una mesura d'emergència abans de l'aprovació formal del fàrmac.
Sánchez ha afirmat també que el govern espanyol treballa en un canvi en el tractament de la Covid per començar a vigilar l'evolució de la malaltia com es fa amb la grip.
El govern espanyol treballa en una nova filosofia per gestionar la Covid com una malaltia respiratòria més, però no la posarà en marxa com a mínim fins que no passi la sisena onada. Ara que molta gent ja ha tingut contacte amb el virus i que la gran majoria de la població està vacunada, s'aposta per fer un canvi de protocols. Així ja no es comptarà cada cas ni es faran proves davant de cada mínim símptoma. De fet, ara ja no es poden fer proves amb els contactes directes dels positius si no tenen símptomes.
Antoni Torres, farmacèutic de Barcelona i president de la Federació d'Associacions de Farmàcies de Catalunya. Bona tarda.
Hola, bona tarda. Què tal?
Com valoreu l'anunci del govern espanyol de regular el preu dels tests d'antígens i considereu que us afectarà d'alguna manera en la vostra feina?
Mira, a veure, aquí hi ha diversos aspectes, no? El primer aspecte és que nosaltres, el que igual que fem les mascaretes, som els primers que no volem aquest ball de preus, aquesta disbauxa cap a mica de ball. Perquè al final tot això té un origen i un per què, no? Si l'origen és perquè en el seu moment Espanya no va apostar pel tema dels tests d'antígens com una eina de protecció de la pandèmia, igual que han fet altres països, no? Que fa molts mesos que treballen amb els temes dels testos. La conseqüència d'això és que la nostra distribució a través de farmàcia tenia els estocs que tenia en funció de l'ús que hi havia, que era baixat. Què ha passat? Va aparèixer l'Omicron amb una pujada espectacular en una setmana i nosaltres no estàvem preparats per tenir aquesta quantitat de testos que es necessita. I, a més, quan s'ha passat de dir el test no és important, el test no sé què, el test cuidado, no sé quantos, el test és el més important. I això en una setmana no s'arregla. Conseqüència d'això és que els proveïdors estaven portant els testos via marítima des de l'Àsia i han passat a portar-los de via marítima a via aèrea. Conseqüència, que el preu s'ha multiplicat per 4 i per 5. Això ja ho vam viure amb les mascaretes, que va passar exactament igual. Què passa? Que ara, fins que el mercat no es regularitzi el sol una altra vegada, doncs tenim que tu pots trobar test d'antígens al preu que tenies a l'inici i multiplicat per 6 en aquests moments. Llavors, conseqüència, tens preus de venda al públic molt diferents amb la farmàcia, segons en quin moment hagi comprat. El fet que es fixi un preu, nosaltres això ho vam reclamar a l'inici de la pandèmia, quan vam començar a dir que el test d'antígens era una eina i vam demanar que es regulés en aquell moment. Perquè si tu regules des del moment zero, no passa res perquè el mercat s'estabilitzarà amb aquell preu. Quan tu regules el mercat com ara, en aquest moment en què la demanda està disparada, què passa? Normalment el que passarà és que ara estarem possiblement uns dies amb problemes, amb més problemes. Per què? Perquè la farmàcia que vol comprar no compra. Per què? Doncs perquè no sap a quin preu li regularan el preu. I llavors igual els compra més cars que el que els té que vendre. Per tant, s'espera. El que ens ven, tres quarts del mateix, no compra el fabricant. Per què? Perquè no sap a quin preu els tindrà que vendre. Per tant, estem deixant tota la cadena una altra vegada, que és buidit. Per la qual tornem a tenir problemes. Si això s'hagués fet des de l'inici, doncs ara no tindríem això. La regulació en si és bona, però no en aquest moment.
Clar, més... aquest anunci arriba després d'unes setmanes, no?, en què la demanda s'havia disparat, tant per una part per l'augment de contagis per Omicron, però també davant la necessitat de fer-se proves de cara a les festes de Nadal, les trobades familiars... Ara que han acabat les festes, o aquests últims dies que ha baixat la intensitat, diguem, la demanda de testos també ha baixat o segueix sent igual d'alta?
No, ha baixat. Ha baixat.
Per altra banda, fa una setmana que el govern va aprovar que es poguessin comunicar els positius de Covid a les farmàcies. Això ha suposat un increment de feina important per vosaltres?
Un increment de feina molt important. Mira, només perquè faci una idea, des del mes... Mira, això que estem parlant ara són trucades de negatius. Ai, de positius, perdona. Perquè ho veig per la centraleta. Perquè faci una idea, des del que vam començar Després de Reis portem 17.000 comunicats.
Mm-hmm.
17.000 trucades, eh? És una feina enorme. Està bé perquè considerem que és la nostra contribució a descarregar els centres de salut, d'acord? Però hi ha altres feines que també es poden fer que encara descarregarien tant o més que aquesta. I no s'estan habilitant. Quan només és una decisió de la pròpia Generalitat en aquest moment.
També ens trobem aquestes setmanes que moltes empreses estan tenint problemes per continuar amb la seva activitat habitual, perquè l'augment de contagis també afecta, no?, els treballadors. No sé, en el cas de les farmàcies, si també us esteu trobant amb aquest problema, i encara més, no?, tenint en compte que la càrrega de feina ha augmentat i que, vulguis que no, els farmacèutics estan exposats cada dia a gent diferent.
Sí, sí, sí. A veure, la veritat, l'exposició realment és alt. També és veritat que estem protegits, perquè es prenen tots els protocols i mesures de seguretat possibles, però no deixa de ser que estem vivint amb la mateixa societat que tothom, per tant, ens afectem igual que tothom. També és cert que, com estem més exposats, doncs, si no es fa amb tota la protecció, el risc és més alt.
Doncs Antoni Torres, farmacèutic de Barcelona i president de la Federació d'Associacions de Farmàcies de Catalunya, moltes gràcies per haver estat amb nosaltres aquesta tarda i que vagi molt bé.
A vosaltres per donar-nos l'oportunitat d'explicar-vos què és el que ens està passant.
I ho dèiem en portada, aquest dilluns més d'un milió d'alumnes han tornat a les aules catalanes, una tornada a l'escola que es veurà marcada sobretot pel canvi de protocol que va anunciar aquest divendres la Comissió de Salut Pública. La principal mesura és que canvien els criteris per fer quarantenes a infantil i a primària. Repassem com queda aquest protocol a les escoles amb l'informe del Pau Massip i la Mercè Mondello.
Els alumnes d'infantil i primària no hauran de fer quarantena si hi ha un cas de Covid a l'aula. Fins que no n'hi hagi 5, es considera que són casos esporàdics i la resta d'alumnes poden anar a classe presencial amb normalitat.
Els estudiants només s'hauran de quedar a casa si hi ha 5 positius o més a la seva classe, també si els contagis superen el 20% de tot el grup. S'aplicarà el mateix protocol a les escoles bressol.
El protocol no canvia a secundària, només s'hauran de confinar els alumnes que encara no s'hagin vacunat, que hauran de fer 7 dies de quarantena. Si en una classe hi ha un contagiat, la Generalitat oferirà un test d'antígens a tots els alumnes de franc.
Per als infants d'entre 5 i 11 anys i per als estudiants de secundària, la prova es farà a les farmàcies amb supervisió. Per als menors de 5 anys, el test es farà al centre d'atenció primària. La prova es farà el mateix dia que es comuniqui el positiu o l'endemà. D'aquesta manera, el Departament de Salut vol controlar la pandèmia.
Educació canvia el sistema i cobrirà les baixes de professors de curta durada, les que són de 5 dies o menys.
Aquestes baixes es cobriran l'endemà mateix que el professor comuniqui que està malalt. Per això el departament farà nomenaments cada dia. Divendres passat, abans de començar el segon trimestre, Educació va contractar 571 interins i substituts nous.
Ràdio Estel. Punt i seguit. Amb Diana Silva.
Aquest és un protocol que no veuen amb bons ulls els professors, que critiquen que el canvi de normes s'apliqui en plena sisena onada de la pandèmia.
Demanen reforçar el nombre de professorat de cara a les baixes que van sorgint a escoles i instituts. Ho ha explicat en una entrevista al Tot anirà bé de Ràdio Estel, Yolanda Segura, portaveu nacional del Sindicat de Professors d'USTEC, que ha insistit que aquest no era el moment de relaxar les mesures.
Tenint en compte la que tenim a sobre a nivell de contagis, no?, amb aquesta sisena onada que encara ha d'arribar al pic més àlgid i, a més, amb aquestes noves variants que tenim que tenen una transmissió pues, molt ràpida, com són l'Omicron, ara mateix no era convenient aplicar aquestes mesures, en tot cas més endavant.
Segura també ha demanat més ventilació als centres educatius i que es facilitin mascaretes FFP2 per protegir-se dels contagis.
Tot quan Salut ha notificat en les últimes hores prop de 13.000 contagis nous i 2 defuncions més. La bona notícia és que el risc de rebrot i la velocitat de propagació baixen lleugerament.
La pressió hospitalària segueix creixent i ja hi ha més de 500 pacients amb Covid-19 a les unitats de cures intensives. El Departament de Salut ha informat que la xifra d'hospitalitzats ja s'enfila cap als 2.200 pacients. Sobre la situació actual als hospitals, la cap d'urgències de l'Hospital de Sant Pau, la doctora Mireia Puig, ha explicat a l'Estel Migdia que veuen grans diferències amb les onades anteriors malgrat la gravetat de la situació actual.
Hi ha una discrepància respecte del número de quantitat de pacients que anem diagnosticant i anem visitant a urgències i el tant per cent que requereixen ingrés, això sí que és veritat. Amb les onades prèvies vèiem que el grup de pacients que havíem d'ingressar un cop després de visitar era molt més alt, o dit diferent, el malalt infectat més sovint desenvolupava pneumònia i havia d'ingressar, i ara no és així.
Puig creu que es deu al fet que gran part de la població ja està vacunada i a les característiques de la nova variant Omicron.
I un últim apunt pel que fa a la Covid. La Generalitat redueix a 7 dies l'aïllament del personal de residències positiu i estudia què ha de fer amb la gestió dels positius residents.
Aquells que presentin Covid-lleu i PCR negativa podran rebre visites de familiars al 7è dia. Això reflecteix la nova adaptació del protocol de gestió de casos a les residències. Pel que fa als professionals que siguin contacte estret, estiguin o no vacunats, se'ls faran PCR seriades els dies 0, 4 i 10. Si els resultats són negatius i no presenten símptomes, podran continuar treballant. Actualment hi ha 2.080 professionals positius per Covid i el 4,4% del total i 1.487 són residents.
I una informació que ens ha arribat fa molt poqueta estona, el Mobile assegura que es farà l'edició presencial d'aquest any a finals de febrer.
John Hoffman, director general de l'associació que organitza el Congrés, ha publicat una carta que tracta de tranquil·litzar Barcelona i les empreses participants del Gran Congrés de Tecnologia, assegurant-los que l'edició d'aquest any, prevista per als dies 28 de febrer, per als dies del 28 de febrer al 3 de març, segueix endavant amb tots els seus preparatius.
I en política, el president del govern espanyol segueix sense posar data a la pròxima reunió de la taula de diàleg, però assegura que n'hi haurà més d'una aquest 2022. Pau Massip, bona tarda.
Bona tarda. Sánchez segueix donant llargues sobre quan serà la nova trobada de la taula de diàleg. Per ara, creu que és més urgent donar resposta a l'emergència sanitària.
Hablarán los equipos. Insisto, es que si le doy una fecha, pues ya nos atamos a... Va a producirse esa reunión y a lo largo de este año vamos a tener más de una reunión. En las declaraciones que hacen pues los dirigentes nacionalistas, pues es evidente que continúan en sus máximas. Pues es evidente que puede haber, por no decir ningún acuerdo, pero tampoco ningún avance.
Per la seva banda, Esquerra manté el discurs que ha donat fins ara i treu importància al fet que a dia d'avui encara no hi hagi una data pública sobre aquesta no reunió. Marta Vilalta és la portaveu.
Nosaltres no contribuirem al joc de les dates. Si ha de ser aquest dia, si ha de ser un altre dia. La data de la reunió de la taula de negociació l'ha de poder pactar els dos governs, si s'escau, doncs, els dos presidents al capdavant, i, per tant, que la puguin pactar i que la puguin anunciar.
Mentrestant, el seu soci de govern, Junts per Catalunya, aprofita l'ocasió per posar més llenya al foc. Jordi Puigneró és vicepresident de l'executiu.
Una taula de diàleg que no reuneix, no és ni taula ni és diàleg.
Junts ja no va participar de la taula que va tenir lloc el passat mes de setembre.
Encara en política, la diputada de la CUP, Eulàlia Reguant, demana al Tribunal Suprem que anul·li la seva causa judicial per no haver contestat les respostes de Vox durant el judici del procés.
La defensa de la CUPaire ha presentat un escrit en què argumenta que negar-se a respondre a l'extrema dreta no és delicte, perquè està en el seu dret de llibertat d'expressió de no fer-ho. A més, creu que la instrucció ha de començar de nou perquè ara és diputada i, per tant, aforada i té un règim especial a l'hora de ser jutjada. Recordem que la Fiscalia li demana 6 mesos de presó per un delicte de desobediència greu.
El magistrat del Tribunal Suprem i instructor de la causa contra els independentistes catalans, Pablo Llarena, ha respost al president Carles Puigdemont que rebutja la seva recusació per haver rebut una distinció de la Fundació Cristiana i Espanyolista Villacisneros.
En l'escrit comunicat avui pel Suprem, el jutge Llarena rebutja la recusació presentada per l'advocat Gonzalo Boye en nom també dels eurodiputats de Junts, Toni Comín i Clara Ponsatí. Ho argumenta dient que també va rebre un premi de la Guàrdia Urbana de Barcelona quan Joaquim Forn era el tinent d'alcalde de Seguretat i del mateix partit que Puigdemont. En el comunicat també nega que existeixi una persecució penal injustificada contra l'expresident Carles Puigdemont.
Gràcies, Pau. El bisbe auxiliar de Barcelona, Toni Badell, rebrà assistència domiciliària acompanyat de la seva família. La idea és continuar amb el tractament mèdic i controlar a nivell sanitari la seva evolució clínica, Pere.
Sí, segons l'arcabisbat de Barcelona, el prelat mallorquí ha sortit ja de l'hospital després d'una lleugera millora que ha experimentat. L'arcabisbat assegura que el bisbe Toni Badell i la seva família, el cardenal Joan Josep Omella i els bisbes auxiliars Sergi Gordo i Xavier Vilanova agraeixen les pregàries per la seva recuperació i les mostres d'afecte rebudat durant aquests dies.
L'Ignasi Miranda us ampliarà la informació al Sense Distància després del punt i seguit. Dues persones han mort aquest diumenge després d'incendiar-se la barraca on vivien a Montcada i Reixac.
Els fets han passat al
ha denunciat aquest matí l'alcaldessa del municipi, Laura Campos. L'accident mortal es va produir cap a les 4 de la tarda i tot apunta que va ser a causa d'un incendi provocat pel foc a terra que van fer per escalfar-se. La parella que va morir tenia un nen de 2 anys que vivia amb un familiar. Segons ha explicat l'alcaldessa a través de les seves xarxes socials, el consistori porta temps treballant amb totes les administracions implicades per trobar solucions per les famílies que viuen en aquestes barraques a tocar del riu Besòs.
L'activista independentista Brian Barthé s'enfronta a una pena de 9 anys i 2 mesos de presó. Se l'acusa d'atemptat a l'autoritat i desordres públics i lesions per quan va participar en protestes independentistes.
Barthé té dues causes obertes, una fruit d'haver participat a la protesta del tsunami democràtic al Camp Nou la tardor del 2019 i l'altra per haver estat a la manifestació del Consell de Ministres a Barcelona el desembre del 2018. El primer judici tindrà lloc la setmana vinent a l'Audiència de Barcelona.
I al Tarragonès aquest matí els Mossos d'Esquadra han detingut una cuinera de la presó de Mas d'Enric per introduir droga i telèfons mòbils al centre penitenciari.
La treballadora ha estat interceptada abans que accedís a la presó per començar la seva jornada laboral. Els serveis d'informació del mateix centre havien alertat que existien indicis per sospitar de la dona. Aquestes s'han confirmat quan en l'escorcoll dels seus efectes personals s'han trobat un paquet amb substàncies estupefaents i 5 aparells telefònics.
Punt i seguit. L'actualitat del dia en 30 minuts. Amb Diana Silva.
Atenció, perquè a partir d'ara serà una mica més difícil compartir això. Netflix ha aplicat mesures per intentar evitar que molts usuaris estalviïn diners compartint un mateix compte amb amics o familiars amb els que no conviuen.
Molts usuaris han rebut un avís en què se'ls informa de les condicions en què es pot compartir l'accés. És un missatge que alerta que si no vius amb l'amo d'aquest compte, necessites el teu propi compte per continuar veient el contingut. Ha estat el missatge rebut per part dels usuaris.
Això sí, per sort, pels que fan servir la contrasenya d'algú altre per accedir a la plataforma, la solució que dona Netflix és molt senzilla, no?
Sí, per demostrar que es viu amb el titular del compte, només cal verificar-ho amb un codi. Per tant, l'únic que cal fer és demanar el codi a l'amic o familiar que sigui propietari del compte.
I acabem amb els esports. Carla, el Barça ja és a l'Aràbia Saudí per disputar aquest dimecres la primera semifinal de la Supercopa d'Espanya contra el Real Madrid.
Les novetats a la llista de convocats són les d'Ansu Fati, Araujo i Frenkie de Jong, que han viatjat sense l'alta mèdica, tot i que podrien estar llestos de cara a dimecres. Qui no ha viatjat amb l'equip és Pedri i Ferran Torres, que ja pot ser inscrit, que estan pendents els dos de donar negatiu a les proves PCR i, si fos el cas, viatjarien més tard per jugar la final de diumenge en cas que el Barça es classifiqués aquest dimecres davant el Real Madrid. El president Joan Laporta, que ja ha superat el coronavirus i ha donat negatiu a la prova PCR, tampoc ha viatjat per motius laborals. L'equip ha entrenat aquest matí a la ciutat esportiva i demà s'entrenarà a l'estadi Prince Faisal. Abans, el tècnic Xavi Hernández i el capità Sergio Busquets compareixeran en roda de premsa prèvia al partit.
Encara amb el Barça, avui el club ha renovat el central Samuel Umtiti fins al 2026 per poder inscriure el davanter Ferran Torres.
Umtiti tenia contracte fins al 2023 i ha acceptat rebaixar-se un 10% del seu sou i prorrogar la part restant fins al 2026. D'aquesta manera, el club amplia el fair play i ja pot inscriure el davanter Ferran Torres, que ha estat fitxat en aquest mercat d'hivern. Una renovació que no ha suposat una despesa econòmica pel club blaugrana. Inclou una clàusula també que permet al jugador sortir de franc en cas que ho demani. El davanter Ferran Torres segueix pendent de la prova PCR, com dèiem, i de la seva lesió al peu, que estaria a la recta final de la seva recuperació.
Un Barça que ha comunicat avui de manera oficial que acollirà al Camp Nou el clàssic femení dels quarts de final de la Champions.
La directiva blaugrana ha notificat avui a la UEFA el canvi d'escenari. Barça i Real Madrid es veuran les cares a la competició europea el 30 de març a 6:45 de la tarda. Serà el primer partit del femení que jugui al Camp Nou en públic. Davant la notícia, les jugadores del primer equip ho han celebrat amb missatges a les seves xarxes socials. Les blaugranes arriben als quarts de final de la Champions sense perdre cap trobada. Pel que fa al Real Madrid, van quedar segones de grup amb un balanç de 4 victòries i 2 derrotes.
I encara en futbol, aquest vespre a les 9 l'Espanyol té una cita a l'RCD Stadium contra l'Elks per tancar la 20a jornada de la Lliga.
Els blanquiblaus es troben en un bon moment, venen de guanyar el València a Mestalla per 1-2. Tot i així, el tècnic Vicente Moreno no es confia gens i assegura que cal apretar.
Fet un balanç de tot, en mirar, creguem que pues, també sabem on podem millorar i anem a fer aquesta millora. Sabem que la primera divisió és molt complicada, no sols per a nosaltres, sinó per a tothom, i queda el millor, però el més difícil. Així que hi ha que apretar moltíssim d'aquí endavant.
Moreno compta amb les baixes de Yangel Herrera i Diego López, el porter. Per tant, serà Joan Garcia, que comptarà amb la seva primera titularitat a la Lliga. Sergi Darder, de moment, és dubte i es podria sumar també en aquesta llista de baixes. L'Elx arriba a la trobada amb la necessitat de sumar punts per sortir de la zona de descens.
El tenista serbi Novak Djokovic ha parlat per primera vegada després que aquest matí un jutge hagi declarat nul·la la decisió del govern australià de retirar-li el visat per entrar al país sense estar vacunat.
Djokovic ha celebrat i agraït a una piulada que el jutge hagi anul·lat la seva cancel·lació de visat. Assegura que es vol quedar al país australià i competir l'Open d'Austràlia, un dels esdeveniments més importants que hi ha pels tenistes, ha assegurat. També hi ha una fotografia on es veu que el tenista ja s'ha pogut entrenar. Aquest matí el jutge ha donat la raó a Novak Djokovic i ha exigit alliberar-lo i declarar nul·la la decisió del govern federal de denegar-li el visat per no estar vacunat. Qui té l'última paraula, però, és el Ministeri d'Immigració, que ha de decidir si el tenista es pot quedar i disputar el torneig que arrenca el dilluns vinent.
En ciclisme, el vigent campió del Tour de França, Tadej Pogačar, ha confirmat que competirà a la Volta a Espanya aquest 2022.
El ciclista del UAE Team Emirates diu tenir molts bons records de la seva primera i única volta que ha competit, que va ser l'any 2020. El ciclista de només 23 anys buscarà aconseguir el doblet amb el Tour com a principal objectiu d'aquest curs, del que ja és dues vegades campió.
I al Dakar, avui s'ha reprès la competició i s'ha disputat la vuitena etapa del ral·li.
En cotxes, Matías Ekström ha quedat en primer lloc per davant de Peter Hansel i Sebastián Loeb. El madrileny Carlos Sainz ha entrat quart a 3 minuts del primer, tot i patir uns errors de navegació. En motos, l'etapa se l'ha endut el pilot britànic Sam Sunderland, que, a més, s'ha col·locat líder a la classificació general.
Fa 6 anys que va morir David Bowie, el cantautor britànic va donar la volta al món amb temes tan coneguts com Starman, Let's Dance o aquest inoblidable Heroes que estem escoltant. Nosaltres ho deixem aquí. A la producció hem tingut el Pau Massip i a la tècnica el David Morral. Més informació als butlletins horaris ja a la web i a les xarxes socials de Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
Òscar Dalmau, bona vesprada.
Oh, bona vesprada.
Joan Maria Pou, bona vesprada.
Hola, com esteu?
Francesc Torralba, bona vesprada.
Vespre.
Juan Carlos Unfugué, bona vesprada.
Hola, què tal? Bona tarda.
Pilarín Vallès, bona vesprada.
Molt bona vesprada i molt contenta d'estar amb vosaltres en persona.
Camins, la bona vesprada a Ràdio Estel.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Tots els serveis de l'Església de Barcelona al teu mòbil. A partir d'ara, amb la nova app Full Dominical, a més d'accedir a la versió digital de la publicació, hi trobaràs també les lectures del dia, l'agenda diocesana i el mapa de les parròquies de la diòcesi amb els horaris de missa. I també tota la informació de Catalunya Cristiana i Ràdio Estel. L'app Full Dominical es pot baixar gratuïtament tant per telèfons Android i Apple. Recorda-ho, Full Dominical.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.